A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, i ens havíem quedat també la passada setmana amb aquell comunicat del Partit dels Socialistes al Margalló sobre la petició d'aturar l'inici d'aquestes obres fins que no hi hagués un consens veïnal o un consens polític. Per tant, valdrà la pena començar per aquí i després ficar-nos amb tota la resta de qüestions, sobretot les des del punt de vista del concepte d'aquest projecte. Regidora Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Començo pel principi.
Sempre.
Aquesta petició del Partit Socialista al Margalló sobre l'aturada de l'inici de les obres. Hem d'entendre que el govern això ho té molt coll avall i que les obres no s'aturaran.
Sí, és una petició que ens va sorprendre una mica, donat que teníem previst de fer justament al matí. Vaig parlar amb el senyor García per establir una trobada, per explicar tots els detalls, tant de l'obra com del procés participatiu i d'elements i dubtes que teníem, donat que no van assistir a l'audiència pública, i em va sorprendre, però... De manera, jo crec que aquí, i ens va parlar de voluntat, etcètera, voluntat tota, i avui intentarem una mica posar una mica de llum a tot plegat, no? Perquè hi ha tres elements a explicar. En primer lloc, la necessitat d'aquesta intervenció en subsol, que no es pot discutir, perquè estem parlant d'una infraestructura que té més de 50 anys d'antiguitat, amb un clavegueram que està donant molts problemes de salubritat, de seguretat, fins i tot amb possibles perills, no? Perquè hem de pensar que aquestes canonades, per exemple, estan fetes de fibrociment. Llavors, aquesta intervenció, a més, no n'hi ha ni tan sols pluvials, no? I a més, en un moment on hi ha aquesta sensibilitat per tot plegat, doncs es fa aquesta retirada que és imprescindible i que penso que aquí, en subsol, com deies molt bé...
Aquí no hi ha discussió.
No hi ha discussió.
La claveguera, com més nova, millor.
Exacte, i aquí no podem parlar si és polietilè, si els diàmetres són així, són així, sinó que s'han de fer i per això estem en aquest punt. I de fet ja s'hauria d'haver fet aquesta intervenció que millorarà i molt tot aquest sistema, això per una banda, no? I després hi ha els dos elements una mica ja més diguéssim, més de debat, i que em sembla més un debat molt interessant que crec que no s'havia produït d'aquesta manera a Sitges, perquè parlem del que es fa en superfície, no? I aquí hi ha dos elements, per una banda totes aquestes eines de participació que estem ofertant, i ara explicaré quines, i per l'altra, doncs, a parlar del patrimoni, que sempre és un tema molt, molt, molt interessant i un debat molt interessant. En superfície donarem i pensem que estem en aquesta línia d'eines de caire participatiu importants, començant en primer lloc per la redacció del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic de Sitges, que quan es va presentar en el seu moment, el que es va aprovar en l'aprovació definitiva ara fa tot just un mes i escaig, doncs va haver un procés d'al·legacions, no? En aquestes al·legacions doncs no es va presentar ni una sola vinculada a les voreres. És més, també voldria afegir que en aquests moments ja totes aquestes persones que parlen, no?, de la protecció del patrimoni, doncs caldria saber també que les persones que parlen de la protecció del patrimoni artístic, quan van tenir a les seves mans per encàrrec de l'Ajuntament doncs la revisió de totes aquestes fitxes i van passar per davant de les seves mans, aquestes fitxes tampoc van fer cap comentari al respecte, insisteixo, en un contracte menor fet per l'Ajuntament. Això per una banda, les al·legacions. Després aquesta reunió amb el veïnat que vam fer fa uns mesos i que vam explicar una mica la proposta que feia la Comissió de Protecció del Patrimoni que té Sitges. Una comissió de protecció del patrimoni que el que fa justament és intervenir sobre totes aquelles edificacions, construccions, intervencions que hi ha en el conjunt històric artístic delimitat a l'any 72. No? I es va explicar i la sensació que van tenir els que estem avui aquí, sensació jo crec que compartida, és que hi havia
un sentiment majoritari
d'agraïment, d'explicació i jo diria que fins i tot de content, no? Després van passar a l'audiència pública per explicar doncs aquesta proposta. L'audiència pública es va fer tota mena d'intervencions i les audiències públiques estan molt bé perquè copses una mica les preocupacions, hi ha tota mena d'intervencions evidentment, i per això estem nosaltres som servidors públics i estem per atendre el que faci falta. I després el següent pas quin és? Doncs nosaltres el que farem ara, i vull sobretot deixar molt clar que això no s'acaba aquí, ni molt menys, el que obrim és un procés participatiu un cop comencin aquestes obres que seran el dia d'avui, sempre seguint els paràmetres tècnics i legals, perquè la gent pugui dir la seva amb aquestes propostes. I aviso que la intervenció que comença avui, des del punt de vista de les obres, ja tindrà previst una possibilitat que marcarà el procés de participatiu. I per això farem a copi de totes les peces que formen part d'aquest famós bordillo, si em permets l'obsolescisme, d'aquest famós bordillo, perquè i sentint, no? Què es faria amb aquestes pedres? En aquestes pedres nosaltres, en previsió del resultat del procés participatiu, farem a copi, les guardarem, i a partir d'aquí doncs, nosaltres obrirem aquest procés, que el que farà és fer preguntes vinculades a qüestions, diguéssim, molt concretes, no? Però sempre mantenint els codis tècnics i legals, com no pot ser d'una altra manera, no? I aquí sí que m'agradaria destacar, no?, que nosaltres sempre estarem oberts a qualsevol aportació, qualsevol diàleg amb els veïns, perquè és així com s'ha de fer, amb tots els veïns i a totes les veïnes, no? També m'agradaria afegir un tercer element, no?, la preocupació per la protecció del nostre patrimoni. Jo crec que la gent de Sitges, els nostres veïns i veïnes, han d'estar tranquils i tranquil·les, no?, perquè la protecció del patrimoni està garantida en el moment que nosaltres hem demanat, en caràcter previ, tot i que no és obligatori en aquests moments, un informe previ a aquesta consulta a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural del Penedès, que és un organisme que depèn de la Generalitat i que té competències en la protecció i conservació del patrimoni cultural. I, de fet, ja han d'emetre informe obligatori perquè nosaltres parlem, insisteixo, d'aquest conjunt històric artístic delimitat l'any 72. Després, nosaltres inclourem en el COTEPAS, a proposta també del redactors del projecte, doncs un pla director amb aquestes recomanacions, amb aquests elements que poden servir de guia de qualsevol intervenció que es faci a partir d'ara. També m'agradaria deixar tranquil·la la gent que el que farem no és aixecar tot el conjunt històric artístic de Sitges, sinó el que es fa és, en funció de les necessitats de les intervencions i de les obres, a partir d'aquí el que es farà és tenir aquesta manera de fer sempre amb una visió molt més ampla i de conjunt, que penso que era molt necessària, i voluntat tota de participar i d'escoltar la gent. I podria donar molts exemples, des del PPU6 de la Bòbila fins a l'Hort de Can Fals. Fa tot just una setmana vam tenir una reunió amb els nens i nenes de les escoles perquè puguin participar en l'avantprojecte. Per tant, jo no sé si amb això es contesta tot el que has dit, però sí que anuncio, per una banda, la còpia d'aquestes peces que avui comencen, no serà avui en concret, que avui es comencen a retirar, a l'espera del resultat d'aquest procés participatiu. Un procés participatiu on es faran tot un seguit de propostes que després explicaran els nostres arquitectes, i més enllà d'això, doncs nosaltres el que estem disposats a parlar amb la gent que ens pregunti, i estem disposats a facilitar totes les fitxes que parlen d'aquest conjunt i d'aquests aspectes vinculats a les famoses voreres, perquè fins ara jo he vist molts comentaris però no he vist cap referència a les fitxes.
Començo pel final, perquè així segurament més d'un de vostès pensarà, mira, almenys ja ho tinc més o menys resolt. Si els veïns volguessin mantenir les voreres, que del resultat del procés participatiu l'Ajuntament rebés un munt de sol·licituds de persones que diguéssim, ja ho sé tot el que dieu tal i qual, però jo voldria mantenir les voreres.
Doncs mira, precisament per això, no perquè ho diguin els veïns o perquè hi hagi una demanda, sinó perquè pensem que sempre és interessant incloure totes les possibilitats, nosaltres fem aquesta còpia d'aquestes peces per intentar, seguint els codis tècnics, insisteixo, sobretot el codi que és en aquests moments el vigent, que és el d'accessibilitat, doncs poder reincorporar aquestes peces, tractades, òbviament, i adaptades en aquests codis tècnics vigents. No pot ser d'una altra manera, perquè ens obliga, un cop s'aixeca el subsol, a intervenir en aquest punt. I, per tant, nosaltres sempre receptius i amatents a qualsevol proposta que s'ajusti al que és possible i al que és legalment acceptable, i a partir d'aquí són els arquitectes els que han de respondre, perquè si una cosa tinc clara, Vicenç, és que jo no sóc arquitecte, no sóc urbanista, i que per tant deixo sempre als experts, i crec que és el que haurien de fer tots, que es posicionin sobre allò que és molt, molt concret.
Josep Maria Pujol, bon dia, bona hora.
Hola.
Una miqueta més a prop del micro,
sí?
Si us plau.
Sí?
Josep Maria Pujol, que va ser el coordinador del procés de redacció del PPAC, d'aquest famós PPAC, bueno, perquè tothom ens entengui, PPAC, el document on hi ha, sí, totes aquelles fitxes que responen, sí, a béns d'interès patrimonial, sí, aquí a Sitges, i, correcte, per altra banda, tindríem el COTEPAS, que és aquest conjunt d'experts que, a partir del que està escrit al PPAC, valora totes i cadascuna de les actuacions que es puguin fer a l'entorn patrimonial, no?
Correcte.
Vindria a ser això.
Vindria més o menys.
Més o menys seria això.
El que passa és que la Comissió de Patrimoni és una comissió tècnica amb el qual es basa amb les fitxes redactades. Aquestes fitxes redactades han tingut una redacció, una revisió, les hem revisades, hem fet un terrafós perquè han hagut al·legacions, han hagut informes de la Generalitat i, per tant, ha passat tota una criba d'estaments per arribar a un resultat final. Aquest resultat final ha representat afegir noves fitxes, revisar les fitxes i revisar les normatives sectorials i del propi Ajuntament. Per tant, ja ha passat tots aquests processos i això és des del 2016 que es va entregar fins avui. Això vol dir que és un llarg procés i que també amb aquest llarg procés ha passat per aquestes cribes generals. Nosaltres, en la Comissió de Patrimoni, sempre estem valorant tots els àmbits, des de l'arquitectura, des del paisatge, des de l'ambient, molts, i a més a més també hi ha més tècnics que des de cultura també aporten les seves decisions, i una vegada que hi ha consens, llavors es diu què és el que s'ha de fer, val? Llavors, amb el nostre cas, que són les fitxes de conjunt, ja hi havia uns conjunts amb l'antic catàleg de l'any 91, que ja era avançat per l'època.
Perquè... Disculpa'm un moment, Josep Maria. Quan es parla de fitxa de conjunt, a què ens referim?
Les fitxes de conjunt és que normalment hi ha uns sectors que hi ha dintre de totes les fitxes que s'han fet, que són quasi 1.200, hi ha apartats. Llavors, dintre dels apartats hi ha un apartat de conjunts. Llavors tenim nosaltres 22 conjunts, vale? I aquests conjunts s'ha afegit un altre últim dintre la revisió, però aquests conjunts ja estaven establerts a l'any 91, vale? Llavors s'ha fet una revisió d'aquests conjunts aportant una sèrie de valors a més,
però ens
perquè
estem
no
referint a què? A un paisatge arquitectònic? A un carrer és un conjunt, per exemple?
Un carrer...
Per fer-ho molt gràfic, perquè tothom ens pugui entendre.
Conjunts aquí a Sitges estan
fets... Un barri, un casc antic...
Sí, estan fets per àmbits i també estan fets per carrers. Un carrer ara mateix té dos conjunts, per exemple. El carrer Major té dos conjunts, o tres. Per què? Perquè s'han respectat les illes dels conjunts. Els conjunts estan fets per dos fronts, vale? El carrer pot tenir dos fronts. Dintre d'aquests...
Quan ens referim a dos fronts, és... les façanes d'un costat, les façanes de l'altre costat. Altre,
sí.
Disculpeu-me, però
sí,
és que
sí.
ho hem de
I
fer
dintre,
entendre, això.
I dintre dels fronts també entra tot el mobiliari urbà, que són des dels paviments fins als fanals, fins a tot el que genera aquest ambient. Vale? I això, a més a més, tenim que dintre del conjunt tu pots modificar moltes coses i millorar-les i adequar-les i rehabilitar-les, perquè no totes les façanes estan protegides, no tots els elements són vecin o vecil. Per tant, si hi ha un vecil amb una fitxa particular de solament un edifici, seria un vecil o un vecin, però a millor al costat no té classificació, però sí que té classificació de conjunt, perquè no hi hagi una rebassada de posar un lletrero disconforme o inclús això que parlàvem ara dels fanals, que a millor col·locar un fanal tipus LED,
sí, perquè tothom ens entengui, un fanal modern en un conjunt d'aquest tipus
sí que va bé, però a millor resulta que si passa per la Comissió de Patrimoni resulta que no escollim aquest fanal perquè resulta que distorsiona l'ambient del conjunt. I per tant la comissió serveix molt, la comissió tècnica, per valorar aquestes intervencions, vale?
D'acord.
I llavors quan es van presentar a nosaltres per part de les intervencions urbanes que anaven a fer aquest carrer gris, vam veure que no era l'adequat per fer aquesta intervenció, perquè era un carrer que s'estava que ja s'havien fet altres i que realment no ajudaven ni cromatísticament ni ajudaven al conjunt.
Us pregunto una cosa, a títol personal. Sí. Si fos per vostè, el carrer Jesús, el Cap de la Vila, el carrer del Retiro, tots aquests carrers d'aquest Gris Quintana, ho engegaríeu a dir de tot això?
Bueno, jo crec que s'ha de fer tota una valoració general de tot el conjunt, de tots els conjunts, i veure, perquè també hi ha els famosos cables elèctrics que pengen, hi ha en diferents ajuntaments han fet diferents intervencions i cada un ha portat un nou paviment, però sense un criteri concret.
Ho dic perquè, esclar, des del punt de vista de la ciutadania, aquests criteris que no han coincidit sempre també acaben creant una imatge ciutadana a veure què passa aquí, a veure què ens fan aquí, no?
Sí, el que passa que ara és al revés. Ara tenim un cotepàs que ja funciona ja amb 39 sessions, amb el qual hem protegit moltes coses que ara s'estan fent i que realment ajudaran al patrimoni de Sitges i estan reflexades a les fitxes. I aquests resultats es veuran en seguida perquè realment el patrimoni anirà pujant de valor i per això ara passa això d'aquest carrer, però és que resulta que a partir d'ara es fan unes valoracions de totes les intervencions que puguin fer-se als carrers, però cada una és especial perquè cada una té la seva idiosincràsia de cada carrer.
Per tant, el que es pugui fer al carrer Carreta no es farà al carrer Sant Joan o no es farà a la de Vallada o es farà d'una altra manera.
A millor el que sí que s'ha de fer és entendre de crear un annex al catàleg,
sí,
amb el qual podria analitzar-se cada un dels carrers i valorar les seves intervencions i les patologies que tenen cada un d'ells i les actuacions que es van fer.
D'acord.
Per tenir una relació...
Encara una definició més
una
clara.
Una definició més clara de cada un dels carrers.
Una qüestió més, abans ens saludem a la Maria Rull. La llei obliga, ho expreso així, perquè tothom ens entengui, la llei obliga a fer caixa única ara?
Sí.
Així?
Bueno, A veure, nosaltres a les fitxes totes posen que tenen que estar totes les fitxes del conjunt, posa que totes les intervencions s'han d'adequar a les normatives sectorials relatives específicament en el camp de la seguretat, l'evacuació i l'accessibilitat. I això està en cada fitxa del conjunt, cada una, o sigui, de tots els conjunts. Què vol dir això? Pues què vol dir? Que l'accessibilitat està per sobre de l'actuació. Per tant, tot les caixes úniques que funcionen ara en molts països i en moltes poblacions és per l'accessibilitat que tu has de tenir per arribar a les cases, per arribar un cego que no se'ns ho pegui, perquè l'accessibilitat no solament són per la gent que va amb un carret, són per la gent gran, per la gent que va amb carrito o que també és cego o que no té mobilitat
reduïda. Us ho pregunto perquè en això no hi ha volta de full.
No.
En això no hi ha volta de full.
No, perquè no. ens obliguen les lleis.
D'acord. Maria Rull, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Maria, déu-n'hi-do,
Sí.
Jo no sé si t'hi havies trobat mai amb això.
No, encara no m'havia trobat
encara
mai.
Encara no t'hi havies trobat mai amb això.
Sí, mai.
Doncs deixa'm començar per aquí. Quina percepció en teniu com a professional de tot el que està movent aquest procés de Pau Barraveig i Carreta?
No, a mi... Jo ja porto uns anys treballant a l'administració local.
Sí, però ho dic en el sentit d'aquest procés
específic. I, per tant, sí que he viscut altres vegades situacions en què la població surt a aixecar el braç i a voler participar de les decisions que es prenen, no només a nivell polític, que és decidir en quin moment es fan les coses o quan es posen els diners en els llocs en què creus que has d'invertir, sinó que també s'hi fiquen en decisions tècniques que fem els tècnics, que portem molts anys treballant sobre això i que intentem fer l'esforç d'explicar-nos de la millor manera o la més pedagògica possible per contestar aquesta última pregunta que li has fet al Josep Maria
Pujol,
que jo crec que
és la clau de volta de tot,
la clau de volta de certes coses. I fins i tot en quan explicava la regidora els passos que s'havien fet per poder participar de tot això, tant participar en aquest document viu que ens han explicat que ha sigut la modificació del PPAC, que ha sigut un un recorregut de molts anys on tu comences amb un document, la gent les poses públicament, hi ha unes al·legacions, demanes gent que participi, gent que està molt propera en aquest patrimoni de Sitges perquè participi i que pugui dir la seva, i al final de tot aquest procés acabes amb un document, no? Doncs una de les reunions que vam fer amb els veïns de Carreta, perquè vam pensar que era interessant, no? Primer parlar amb ells, amb els que estaven justament aquí, el gran esforç que els intentàvem traslladar era que aquest sentit de vorera que ells tenien, encara que hi hagués una caixa única, podíem arribar a mantenir-lo simplement tractant aquesta planeïtat com en franges per materials o per tonalitats o per textures.
Perquè us pregunto,
no?
Entenc que, encara que estiguem parlant d'un conjunt patrimonial, en el cas del carrer Carreta, no hi ha forma de poder conciliar la vorera clàssica,
sí,
amb la normativa d'accessibilitat.
No, perquè són carrers
no
molt estrets. Són carrers molt estrets. I quan parlàvem del codi d'accessibilitat, no? Un recorregut accessible ha de tenir una amplada de 1,80 m com a mínim. Aleshores, el carrer Carreta té una amplada que no ens permet fer dos voreres de 1,80 m a banda i banda. És més, si fem dos voreres de 1,80 m a banda i banda, ja no tenim calçada central. Per tant, la normativa sectorial ens obliga a arribar a aquesta proposta d'un sol pla, una caixa única, una plataforma.
Ho dic
única.
Perquè és una condició sine qua non. Aquesta.
És una condició sine qua non.
Sí?
I aquesta és inamovible, i em sap greu dir-lo així.
No, no, és que...
Perquè s'ha d'entendre que, com deia el Josep Maria, i com passa en molts llocs, el patrimoni cal que s'adecui a una certa normativa que és obligatòria, que és accessibilitat.
Permeteu-me, perquè això és una qüestió també de sensació i de percepció, que segurament els arquitectes també ho heu vist moltes vegades. Algú pot tenir la sensació de, bé, complirem la llei, però desnaturalitzarem el carrer tal com l'hem viscut sempre. Aquesta sensació es pot tenir?
Sí, segur. Segur que es pot tenir. Segur que es pot tenir. No li diria desnaturalitzar.
Com li podríem dir?
Jo li diria... A veure, no sé, ara fer-me pensar una paraula que sigui exacta
Per als que fan valer l'essència del carrer, en el sentit d'unes voreres...
Clar, la seva essència, per això jo em plantejava molt quan agafàvem la documentació que havia vingut a darrere de la proposta,
sí,
de la Cotepass per la pavimentació d'aquests carrers, no? Agafar-la fredament i mirar-me-la des de fora, com dir, a veure, jo si fos una persona de fora, com ho veuria això? Com ho plantejaria? Com ho agafaria? Doncs justament crec que és una bona solució plantejar aquestes franges, perquè a efectes de l'essència d'àmbit...
És a dir, voleu dir una mena de recreació,
clar,
visual...
És una recreació plana de lo que eren les voreres. Igualment ara... I perdoneu que ho digui així clarament, jo no sóc de Sitges i porto uns mesos donant voltes pels carrers i m'ho estic mirant d'una manera externa i potser veig coses que els altres no veuen perquè les han vist sempre.
D'acord.
I aleshores què he vist? He vist
Josep Maria, us passa el mateix o no?
Sí, a veure...
Bueno, Josep Maria porta més temps.
No, jo porto més temps mirant i entrant a les cases i valorant moltes coses més.
Ho dic per si aquesta
perquè...
percepció, no sé si dir, perquè això és un intangible, això de la percepció veïnal.
Normalment ara jo he passat pel carrer de l'Aigua i hi ha 7 o 8 paviments diferents a les voreres, des d'un panot quadrat, des d'un panot circular, des de pedra, des de ciment, i està tot...
El que bonament s'hi ha anat posant allà.
Parsejat, està tot parsejat. Això és el que no s'ha de fer dintre les intervencions, que s'han de tenir una certa unificació del propi carrer. Per tant, hi ha elements històrics, a millor amb el carrer de l'Aigua, que són aquests de pedra, que podrien estar conservats en un moment determinat perquè tenen les voreres petites, però molt petites, quasi no pots... Camines pel mig perquè no pots caminar quasi per la vorera, no? La vorera és com un zòcolo de la pròpia edifici.
És que anava a dir,
és un zòcol com del propi edifici. No?
És com el zòcol de casa nostra.
De casa nostra.
I anava a dir com les sabates del nostre trajo, la vorera,
sí,
gairebé.
És com un zòcol. No, llavors, clar, la idea de les voreres va néixer que els carrers eren de fang. vale? I tenien que passar els carros i la gent no es tenia que esquitxar les sabates i per tant tenia que passar pel costat. I el Panot, que està en totes les ciutats, va néixer el 1907 per un concurs a l'Eixample de Barcelona per ser un paviment barato de baix cost i per urbanitzar molts carrers.
A fer de Déu que els hi va servir.
Els hi va servir.
Els hi va servir.
Llavors, clar, tota aquesta quantitat de paviments que existeix ara en el casc antic és una mica... Jo crec que la gent veu que cada vegada que s'ha fet una intervenció s'ha fet diferent, vale? I s'ha fet d'una manera no coherent. I, per tant, això ja ve de lluny i no ve d'ara. Per tant, si nosaltres estem posant ordre i estem posant tot el carinyo possible per crear una sèrie de condicions sobre els carrers i que els ajuntaments propers i les següents persones que controlen el patrimoni local tinguin uns criteris per tirar endavant un criteri general sobre tots els paviments i cada un dels carrers com s'han d'intervenir.
Torno a la Maria. Sí. Parlàvem d'aquesta pedra, d'aquestes voreres.
Sí.
I d'aquesta mena de recreació virtual de la vorera clàssica, però amb caixa única. Uh-huh. Utilitzant la pedra, en la intervenció de l'audiència pública veu parlar molt de la pedra.
Sí, sí.
I veu parlar, diguem-ne, no tan bé d'aquest tipus de paviment que s'ha universalitzat gairebé, que és que és un granit, això, que és una mena de granit artificial, o què és?
No, són peces de formigó.
Pedres de formigó.
Sí, és formigó prefabricat.
D'acord.
El que passa que ara, clar, la indústria ha anat millorant també aquests paviments i ara te'ls imiten molt bé, imita molt bé la pedra natural, però no ho és.
El que tenim a carrer Jesús i Cap de la Vila, què és?
No, carrer Jesús és granit.
És granit, eh?
Sí, sí.
Allò del Gris Quintana, allò és granit.
Sí, el granit, que és una pedra fantàstica, però no és d'aquí, tampoc. Vull dir, és una pedra que ens ve absolutament de fora.
Bueno, el granit ara...
Més a prop del micro, Josep Maria.
El granit s'emplea en molts llocs perquè és durader.
És molt dur.
Molt dur, és, per impacte de vehicles és ideal.
Aguanta
molt i sobretot els gruixos, perquè hi ha diferents paviments, perquè per peatonals necessites 4, però per camions 12.
Però està clar que en el cas del carrer Carreta, de cap manera pensàveu en un paviment així, eh?
No, i a més, la proposta que estava plantejada per Sorea, que és la que redacta el projecte d'adequació del clavegueram i de la xarxa d'aigua i dels pluvials i d'actuacions en el subsol, proposava una pavimentació de banda a banda amb una llamborda gris de formigó, no era de granit, era de formigó prefabricat, i justament és una imatge que hem estat utilitzant perquè els veïns veiessin aquesta comparativa, no? De què seria un carrer de banda a banda de gris entre dos façanes que formen part de dos conjunts, que és el que explicava el Josep Maria, no? El que és el conjunt de les illes de cases,
sí.
No? Quan l'espai que tens entremig dels dos conjunts el tractes d'una manera o el tractes d'una altra manera molt diferenciada, no? Què fa millorar els conjunts, no? I creiem que, primer, anar a paviments de tonalitats més clares. Això, evidentment, és una cosa que ens agrada perquè li dona molta més lluminositat a l'espai, no? No enfosqueix l'espai. La utilització de la pedra natural, perquè és un element que té un valor i considerem que s'ajusta més a el que seria un conjunt històric-artístic.
Pregunta,
això, d'entrada.
Perquè ens entenguem, la pedra natural és la pedra del baluart, per exemple?
La pedra natural és la pedra del baluart, sí, sí.
Ho pregunto,
sí, sí,
per,
sí.
Per si algú vol tenir
la
més o menys allò de la referència.
La pedra que tenim aquí davant de l'Ajuntament...
Això és pedra natural.
Això és pedra natural. La pedra natural, igualment, la pedra natural que està col·locada aquí davant té molts anys, està molt desgastada i ja sé, ja m'he enterat, que la gent de Sitges ha relliscat molt amb aquesta pedra si li ha hagut d'anar fent uns tractaments. Evidentment, la pedra natural que ara recol·locarem, com deia la regidora, que el que estem fent és una còpia de totes les peces de pedra natural que
tenim. És la mateixa pedra, la de les voreres, que la pedra
del
baluart.
Pedra de les voreres, en previsió de que pugui ser reutilitzada o no, segons el que surti d'aquest procés participatiu. Però que és una cosa que ja ens plantejàvem nosaltres, no? Sí que és veritat que d'entrada no... És difícil plantejar-s'ho perquè també et comporta uns costos d'execució complicats i diferents a posar la mateixa pedra però ja tallada d'una altra manera, no? Però bé, hem decidit, no, guardem aquestes pedres perquè realment és la pedra la vorera. Per nosaltres la vorera tal qual està ara és una vorera de panot, la peça de calcària,
sí,
més l'asfalt. Considerem que l'asfalt no és un material que ha de persistir, perquè és un material que ens aporta calor, ens aporta reparacions complicades. Tots veiem en tots els carrers que estan asfaltats que vas fent reparacions i van quedant aquests pedaços,
sí,
que no ens agraden gaire, suposo. Per tant, la nosaltres...
Tot i que canviar la pedra tampoc no és fàcil, eh?
Ja. El que passa és que la pedra...
Que hi ha hagut alguns canvis de pedra que també...
Sí, però bueno, pots anar canviant. La pedra no té una tonalitat llisa perquè no està fabricada en fàbrica, per tant, no és una peça regular, homogènia, i el que et dona visualment en el carrer és un pixelat de colors que qualsevol canvi pot fer que sigui molt més invisible. I això creiem que de cara al futur de reparació d'aquestes carrers, que han de durar anys, és més factible treballar amb aquestes peces que no amb unes altres més d'un to més uniforme i únic.
La pedra no rellisca.
La pedra no haurà de relliscar.
No haurà de relliscar. Què es fa perquè no rellisqui?
Doncs mira, se li pot fer moltes coses. Se li pot donar textura. Se li pot fer un tractament superficial. Depèn del tipus d'acabat que li vulguis donar.
Però sí, entenc,
però
que en qualsevol
no
cas
ha de relliscar.
No ha de relliscar.
No.
És una altra
és una altra normativa sectorial que a part de l'accessibilitat.
És a dir, dins de la normativa també hi ha que el carrer
no podem fer un carrer que rellisqui.
No, home.
No podem.
D'acord. Anau a dir, regidora.
Sí, això que comentaves abans, no? Jo crec que tot plegat ve precisament tot aquest debat, aquesta polèmica, jo crec que ve d'intervencions que s'han fet al llarg de la història a Sitges, no? Podem parlar del carrer Sant Isidre, podem parlar fins i tot del que va passar amb la peatonalització de la platja Sant Sebastià, la Fragata. Jo recordo, manifestacions de veïns i veïnes de Joan Maragall dient que allò seria una autopista. Podem parlar, i una mica, jo entenc, el neguit que té el veïnat i d'aquestes zones en concret, però m'agradaria que precisament el que pretén, no?, aquest projecte és resoldre i donar una visió més àmplia de tot plegat.
És que apunto aquí, no sé si ho va dir la Maria o en Josep Maria, que aquí és importantíssim o serà molt important l'execució, la bona execució d'aquesta obra.
També, exacte.
Naturalment.
Que també és veritablement el que crec que preocupa molt els veïns. Els veïns del carrer Sant Sebastià van veure també que els marges de carrer van quedar així com es va voler en més d'una ocasió. La Maria somriu, perquè és que és com a les cases, això. Hi ha maneres de col·locar el paviment d'una casa, maneres de tallar una rajola, maneres d'esquadrar-la bé, i en els carrers tres quarts del mateix.
Tots hem patit obres tots a casa nostra, no?
I això crec que és una d'aquelles qüestions que el veïnat els neguiteja més, no?
És normal. I a més, també m'agradaria destacar, no?, que quan en referència, que les obres s'han de fer ben fetes, per suposat, però també m'agradaria recordar que el carrer Nou, Cap de la Vila, Àngel Vidal, etc, etc, tots aquests carrers han tingut intervencions en caixa única sota governs de diferent color. I per tant ja no és una qüestió política, sinó és una qüestió de necessitat i és una qüestió tècnica. I també m'agradaria destacar una cosa que a mi...
Us agrada? El bon aire us agrada, per exemple?
Jo ja no sé si dir m'agrada o no m'agrada.
Home, sempre es pot dir, no us penseu. No. Ja us asseguro que si agrada molt, segur que es diu.
Pot ser.
Que es diu. Vaja, pels anys que portem aquí, segur que quan
no,
una cosa
sí
agrada molt es diu.
Però sí que arrosseguem uns anys de modernitat, i ho dic entre cometes, la gent no em veu, però jo faig les cometes, sí, aquesta modernitat de fer les coses grises. O sigui, jo crec que el to, la textura de les coses fa moltíssim. Fa molt en l'aspecte de... i potser no eren els materials adequats. Jo crec que
diguem-ne que això no ha ajudat a crear una bona imatge de les pavimentacions noves dels carrers? O?
És que a més és complicat pensar, o sigui, potser han sigut proves
no, està clar,
de que ara es veu que no agrada, no? Vull dir, és complicat arribar a alguna cosa que primer que agradi a tothom, dificilíssim, no? Tant de bo fos així, la vida fos tan fàcil, però no ho és. I després, clar, tu quan planteges un projecte que té tant punt de mira, sempre busques que sigui el més acord a la majoria possible. I aleshores la majoria en aquell moment segurament era fer aquesta plataforma amb un color tal, molt, molt neutre, sense envair altres... Són diferents intervencions sí, que es fan. Jo soc de Tarragona, un dia els hi explicaré. Jo soc de Tarragona
i
a Tarragona s'havia de pavimentar tot el casc antic de Tarragona i era molt difícil, era una ciutat romana. Com ho fas? Què fas? Aixeques tot el terra, vas traient tot el que tens a sota, perquè tens milions de coses a sota,
sí.
I van decidir fer intervenir en un paviment d'un mateix material, tot igual, per què? Per dir, mira, això que estàs trepitjant és la ciutat romana i les cases són la ciutat mitjaval. Vull dir, per diferenciar aquestes dues coses. Aquest missatge que potser no s'entén quan passeges per Tarragona...
No, jo no l'he entès, però...
És una aposta. És una aposta que al cap dels anys veus que et porta a unes sensacions, a unes vivències, a un... Clar, doncs aquí s'ha anat fent aquesta... L'altre dia amb l'audiència pública, sí. El primer plano que vaig ensenyar a la gent va ser, mira, hem fet un plano de lo que és el conjunt històric artístic de l'any 72, anem a fer un catàleg de tipus de carrers que tenim. I teníem, bueno, una barbaritat. O sigui, s'ha fet moltes proves. Bueno, doncs, amb aquestes proves, amb aquest coneixement, encara hi ha un document que és un document seriós i que s'ha consensuat durant molts anys de la modificació puntual del PEPAC. Hi ha una comissió com és la COTEPAS, que no només vella per les actuacions que fa l'Ajuntament, sinó la que fan tots els particulars. Cada llicència d'obres que es presenta a l'Ajuntament i està en un àmbit catalogat o bé està incorporada en una fitxa catalogada perquè és un element catalogat, ha de passar per aquesta comissió. Quan hi ha aquest control i aquesta voluntat i aquest esforç, aquestes ganes de posar-li per anar vetllant per aquestes coses, doncs es prendran decisions i se suposa que seran millors que les que s'han pres en anys anteriors.
A partir d'aquí, us pregunto, per anar acabant, aquest procés participatiu què pot fer canviar o què pot modular d'aquest projecte tal i com està contemplat ara? En el sentit de si algú digués escolta'm, no voldríem pedra artificial, ho podeu fer amb un altre material.
A veure, jo opino que que no solament és el carrer dels veïns, sinó és un carrer de Sitges. I llavors això és molt important perquè estem mirant a tots Sitges, el carrer és públic i per tant és un conjunt. I ara, per exemple, tenim un munt de carrers que estan tots en diferents paviments, etc, però ara el que a partir d'aquest carrer ha provocat aquesta sensació de que tenim que fer un estudi més seriós de cada un dels carrers per poder donar uns criteris finals d'intervenció. Per què? Perquè resultarà que si bé jo vaig fer la broma de posar un altre ajuntament que vingués i digués no, és que l'asfalt ha de ser per al carrer Fonollar i per la baixada, perquè allà tenen que passar els bombers i tenen que arribar de manera que no es trenqui una roba, no? per dir-te una broma, no? I clar, ningú entén que aquest carrer ha d'estar asfaltat. Per què? Perquè té unes pedres històriques, ja es va fer unes prospeccions de la muralla, es van reposar, per tant aquell carrer a millor és intocable. Perquè aquelles pedres ja formen part del conjunt, i aquell conjunt, que Maria ho va expressar en la seva intervenció, si poséssim les dues fotos que està posades allà, era per dir, escolta'm, mira, això passaria que si poses l'asfalt quedaria dividit, els dos fronts quedarien dividits i no farien conjunt.
Sí.
Si en canvi, si ve a la pedra, aquests dos passen a ser una caixa única i, a més, una caixa visual de l'ambient. Per tant, qui em digui que no és així és que no entén el que és un ambient.
Sí, no, només volia acabar, no?, que perquè tothom estigui tranquil. La mateixa Comissió Territorial del Patrimoni Cultural del Penedès, que ha d'emetre, insisteixo, informe posterior, informe obligatori, però que ja li hem demanat aquest informe previ de consulta, com a, una mica per ratificar si estem fent bé les coses, nosaltres estem convençudes que sí, i ens va dir un element que jo crec que és molt important. Sitges és la població de Catalunya que més becils té declarats. I això vol dir diguéssim, l'afany que tenim per protegir el nostre patrimoni. I per això jo penso que quan es defensa el patrimoni s'ha de fer amb els, evidentment amb tota la convicció, però també amb els canals que tenim a disposició. Intervenir sobre les fitxes del PPAC, al·legar... És relativament fàcil anar a les xarxes i dir segons quines coses. Això és fàcil, però jo crec que estem aquí per construir i no per generar guerres. Nosaltres no volem cap guerra. Nosaltres volem fer un Sitges millor i, evidentment, estem fent servir totes les eines possibles perquè, a més, la gent pugui dir també la seva.
Bé, doncs... Sí, és que ara pensava, quan en Josep Maria Pujol deia hi ha entorns intocables, l'únic... que s'ha de tocar són les actuals voreres per convertir-les en caixa única, que és el que la llei demana. I per tant aquí el principal el trencaclos que s'ha estat intentar d'alguna manera respectar aquella imatge de la vorera antiga en aquesta intervenció que la suprimeix per convertir en una caixa única que tingui una unitat estètica amb tot el conjunt.
Sí, és aquest exemple que posava el Josep Maria, que el dia de l'audiència es van posar aquestes dues imatges fetes com aquesta broma, no? Ara agafem el carrer Fornullà i l'asfaltem.
Sí.
Simplement per posar a prova, tots ens posem a prova visual, amb aquest joc visual de dir què li dona valor al conjunt i què no li dona valor al conjunt. És evident que el Fornullà tal qual és ara, tu el veus i el carrer et fa com de cola, et connecta els dos conjunts que estan un enfrontat a l'altre, no? Les dues illes de façana. En canvi, quan poses la franja aquesta de l'asfalt, el que fas és partir-la en dos, no? Nosaltres volem unir el conjunt, estem tractant el conjunt com a conjunt, i aleshores creiem que l'asfalt, per això és un altre tema a descartar, absolutament, perquè és un material que primer no ens aporta res, ni a nivell ecològic, ni a nivell sostenible, ni a nivell de manteniment en el futur. Simplement es van posant capes i capes d'asfaltat. Abans estava intentant-vos dir això de que clar, quan tu veus externament el carrer Carreta, per mi ja és una plataforma única, perquè és que aquestes capes d'asfaltat pràcticament s'han emportat el graó de la vorera i ja es viu. Pitjor, és més perillós, perquè el salt és poquet i això és el típic torça turmells, no? Que vas caminant i pam. Però que visualment el veus perquè hi ha un canvi de to. I aleshores aquest canvi de to sí que et fa separar, no? La nostra intenció és buscar aquestes textures, aquestes tonalitats que encara mantingui aquest canvi de tonalitat per poder visualment veure aquests àmbits diferents de lo que és la vorera, lo que és la calçada, perquè una persona amb una visibilitat reduïda pugui identificar per on és més segur caminar, no? Però no explícitament amb el material de l'asfalt.
11 i 3 minuts. Queda clar. Maria Rull, Josep Maria Pujol, Carme Gasulla, gràcies.
A tu. Gràcies.